Ràdio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Rutes per Catalunya. Avui tindrem diferents seccions per conèixer molt millor Catalunya. Us acompanyarem amb molt de gust en Jordi Carretero a les vies del so i qui us parla, Esther Nosàs.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus, una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Tots els dissabtes a Terrassa, a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. De 9 del matí a 2 del migdia. Un punt de trobada per persones que gaudeixen del col·leccionisme. Ho organitza l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Can Aurell Comerç. Recordeu, tots els dissabtes de 9 a 2 a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
I nosaltres comencem el programa de Rutes per Catalunya d'avui. Com a la temporada passada, fem menció històrica fins a la societat grega que vam tenir. Però aquesta nova temporada farem dintre del gremi de metalassers, començarem des de l'Imperi Romà. Una recerca efectuada gràcies a les historiadores Immaculada Richó López i Maria Isabel Ribas Valdevira. A l'Imperi Romà trobem molts paral·lelismes amb les societats gregues pel que fa en el concepte del matalàs. En aquest període es conserven ceràmiques dels tipus sigillata amb representacions de banquets semblants a les àtiques, però també trobem pintures murals amb representacions d'habitacions amb triclinis, amb matalassos i coixins, a més de tots els tipus de teixits. A la literatura llatina trobem molts fragments que relaten la vida quotidiana de la seva època, fins i tot la dels soldats. En el cas de les legions romanes, es documenta que aquests tenien en el seu càrrec a persones dedicades a la confecció de llits pel descans de les tropes acampades amb matalassos plens de canya, palla o llana. Aquesta és la petita menció d'avui gràcies al gremi de metalassers que ens acompanya. Per un costat tenim el senyor Antoni Feliu, president del gremi. Molt bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, Esther. Hola, bon dia a tots els oients.
I per l'altre costat tenim el senyor Isidre Pedrós, vicepresident del gremi de metalassers. Molt bon dia i benvinguts.
Molt bon dia, Esther. Encantat.
És un plaer. Gràcies per aquest treball d'aquestes historiadores que són impressionants i que coneixem el que va començar, no?, ja en l'època grega i que tot seguit, doncs, us hem explicat, doncs, el petit detall i menció de l'Imperi Romà. Però bé, deixem de banda la història, que és molt important, i anem a parlar de l'actualitat del gremi de matalassers. Perquè, jo perdoneu que vulgui començar així tan forta, però m'estic trobant, i moltes persones ens han arribat fins aquí, també els nostres estudis, que hi ha persones que estan trucant a domicilis particulars, generalment persones grans, i els estan dient doncs, que volen veure el seu matalàs perquè els hi netegen. Nosaltres i vosaltres que esteu aquí, al Gremi de Matalassers, volem saber exactament què n'hi ha de cert amb tot això. Aquestes trucades d'on provenen?
Hola, bon dia. Bé, mira, aquestes trucades les estem trobant des de fa un temps que es fan per part d'empreses que, identificant-se com empreses que venen de part de la matalasseria, sense especificar mai ni noms ni qui els envia, ofereixen als seus clients, en aquests possibles clients, l'oportunitat de fer una neteja d'un matalàs, sense saber ni quin tipus de matalàs, ni quina manera és el descans d'aquesta persona, ni molt menys ni de quan el tenen, ni res. Perquè, de fet, són trucades que es fan totalment a cegues, totalment a atzar. És un llàstima perquè, evidentment, una feina feta per nosaltres des de fa tants i tants anys actualment està sent una mica descantada per culpa d'un sector que únicament busca el que és el seu interès comercial, perquè, evidentment, la neteja d'un matalàs des de sempre no ha estat mai una feina quasi bé viable. Hi ha que tenir en compte que per lo que és tant els materials que s'han fet servir a les robes que es posen en els matalassos, com el que és la feina que comporta el fet de retirar un matalàs de casa al client, desestimar la roba perquè no es neteja inicialment a fàbrica, sinó que es canvia, i tornar a portar a casa al client aquest mateix matalàs, evidentment fa que el preu sigui antieconòmic. A part de tot això, l'única diferència que hi ha fins ara és de que, si bé ara sempre s'havia parlat de la neteja, que s'entenia que era una cosa, com sempre s'havia fet, aigua i sabó, com vulgarment es podria arribar a dir, avui per avui fan servir una nova definició, que això ho engloba tot, i és la nova tecnologia. És cert que hi ha noves tecnologies, és cert que hi ha nous sistemes, és cert que hi ha noves maneres de fer algunes coses, però hi ha coses que no han canviat i que, evidentment, aquí l'únic que es descobreix és un frau una mica encobert en quant al que és aquesta disposició per fer un servei a un client que, en definitiva, no coneixen de res, que no saben el que hi ha i que l'única intenció per part d'aquestes empreses és una venda domiciliària encoberta.
O sigui, tinc que entendre que des del gremi de matalassers no ofereixen en cap moment les dades a altres empreses.
El gremi de matalassers, evidentment, és un gremi que en aquest sentit sempre ha tingut molt, molt cuidat amb aquest aspecte. Mai ni el gremi ni cap dels seus agremiats ha comercialitzat amb les dades dels seus clients. El gremi té molta cura, en aquest cas concret, de fer que aquestes dades mai surtin del nostre poder, evidentment, a través del que són els seus agremiats, perquè nosaltres, com a gremi, no tenim dades dels clients, però els nostres agremiats sí. I aquests, evidentment, ja tenen prou cura de que aquestes dades no surtin. Aquests col·lectius, que, a més, si ens hi fixem, pel que són les trucades que han anat rebent, són col·lectius que, habitualment, el forma gent d'una edat més avançada i, per aquest general, gent que podríem dir formen part del col·lectiu de jubilat, estan sent assediats per el que és trucades que no sabem d'on surten aquestes informacions. Hi ha sospites, però, evidentment, no hi ha res declarat. Però el que sí hi ha que dir a tothom, i en aquest cas hi ha que tindre-ho molt en compte, és de que el fet de que de rebre una trucada i acceptar aquesta visita, mai se sap en un moment donat qui entra a casa i, per desgràcia, els sustos poden estar a la porta, a l'altra banda de la porta de casa. I això és un problema que és bastant greu i molt seriós.
Aleshores, senyor Feliu, quina seria la resposta que hem de donar si rebem aquestes trucades? Què hem de fer les persones que les rebem?
Bé, i això ja no és voler fer publicitat del gremi, però la millor resposta és que el client, la persona que rebi la trucada, ja té el seu matalasser, que serà atès pel seu metarcer amb molt de gust, que el rebarà la informació necessària i que, evidentment, si té cap problema, ell, el metarcer és el que millor li pot resoldre. Ni més ni menys. Som especialistes en el tema de descans, som especialistes a vegades que, tal com diem, venen de generacions els nostres avantpassats que ja eren matalassers, i lògicament ell és el que millor li podrà assessorar i informar de lo que val la pena. I la neteja d'un matalàs, exceptuant coses molt concretes i molt puntuals, i principalment amb el que era el matalàs de llana, que és el matalàs de tota la vida, que aquest sí acceptava el que era la neteja perquè era la seva raó de ser, el refer el matalàs, rentar la tela, passar la llana per la màquina, refer el matalàs i tornar a portar net i a punt a casa del client, que això, evidentment, tenia un cost acceptable. Fora d'això, el reste de matalassos, la neteja del matalàs per part d'aquestes empreses que apliquen tècniques bastant qüestionables, bastant qüestionables, no són reals.
Bé, un cop dit tot això, suposo que el Gremi de Matalassers ha fet un com un decàleg que hem de suposar que està repartit a tots els agremiats del Gremi de Matalassers. És així?
Així és. Ja que tenim en compte que nosaltres, davant d'aquest problema, hem fet un decàleg, com molt bé dius, Esther, i, evidentment, aquest decàleg, que són 7 punts, avisem, assessorem en els clients de lo que tenen que fer i com ho tenen que fer. Nosaltres, des del gremi, lo que procurem no solament és atendre el descans del client, sinó també atendre els interessos del client, protegint una mica d'aquestes eventualitats, que lògicament no són agradables per ningú, però que, bueno, doncs, al moment actual, doncs, tothom es busca, com es diu habitualment, es busca la vida com pot i no mira gairebé l'interès de la gent, sinó l'interès de la seva butxaca. Nosaltres intentem, amb aquest decàleg, que a més el trobarà a totes les nostres botigues del gremi i que, a part d'això, evidentment, si té qualsevol dubte, qualsevol agremiat posarà amb antecedents al client de que no siguin enganyats.
Poden trobar tots els agremiats del Gremi de Matalassers a la seva web a www.gremimatalassers.com. Allí hi trobaran adreces, números de telèfon, però hem d'insistir des d'aquí, des de Ràdio Estel, que en cap moment el Gremi de Matalassers està donant dades personals de ningú.
En cap moment. En cap moment nosaltres comercialitzem, en cap moment nosaltres oferim perquè ningú altre faci servir les dades de cap client nostre, de cap. Això és per nosaltres extremadament sagrat.
Aquesta és una crida molt important que, si, que fa des del Gremi de Matalassers. No donen les seves dades perquè hi ha hagut alguna persona doncs, que potser s'ha molestat, no?, pensant que eren vostès.
Sí, hi ha hagut algun client, alguna persona que ha entès que potser nosaltres havíem passat aquestes dades a empreses per oferir aquests serveis, quan en realitat, tornem a dir, com a un principi, quan ells ofereixen serveis a través de telèfon, mai diuen cap nom d'empresa, perquè, evidentment, seria una suplantació d'identitat, ni diuen tampoc el nom de... en quin nom van, o sigui, el nom de qui van. Ells, senzillament, ofereixen el servei de neteja del matalàs i venen de part de la matalasseria, però això no hi ha res més. I a partir d'aquí, doncs, ells desenvolupen el que és la seva feina.
Bé, doncs, un cop dit això, recordem que tots els socis agremiats al Gremi Matalassers es troben a www.gremimatalassers.com. Aquesta és una gran crida que estan fent al Gremi de Matalassers perquè no se sentin, doncs, que és el gremi que està donant unes dades, cosa que no és així. Parlem tot seguit, si podem, encara ens queda una miqueta de temps, de tots els productes en què treballa el Gremi de Matalassers. Quins són? Quin tipus de productes tenim?
Bé, el gremi sempre ha fet una mica alabança als productes naturals, perquè al cap i a la fi sempre hem estat treballant en productes naturals des dels inicis del que és el mateix matalàs. Evidentment, la pluma, la palla, el cotó, són materials que s'han fet servir de tota la vida i que nosaltres, de fet, hem volgut una mica recuperar. I actualment estem treballant en productes que, evidentment, tenen un comportament, francament, molt desitjable per un bon descans. Productes com la llana, que és el que s'ha fet servir sempre, i que, evidentment, han estat un producte que ja no és la llana convencional, ja no és la llana que hem vist tota la vida a casa, sinó que són llanes tractades. El cotó, que és de la mateixa manera també un producte natural 100% i que té una sèrie de particularitats que el fan doncs, bueno, molt absorbent a la humitat i és un, són productes d'una gran qualitat i frescor. S'ajunten ara actualment productes que és el lli, que és un material que és francament fantàstic en quant al que és el tema de descans, transpiració i frescura, o el bambú, que el bambú és encara, fins i tot, està més fresc que no pas el lli i que no pas el cotó. I això són materials que nosaltres hem anat incorporant a través del temps amb investigacions que s'han anat fent i que, evidentment, aquests materials, ara com ara, formen part dels nostres matalassos de tota la vida. Això són matalassos que, evidentment, bueno, doncs, tenen avantatges. Hem procurat eliminar les desavantatges i, evidentment, des del gremi, la nostra pretensió mai ha estat de que el client que està tingui que tornar a estar depenent del matalasser, sinó que són matalassos que, un cop posats al llit, els farem servir durant el temps normal que es recomana, aquests 10 anys de promig, i que al cap d'aquest temps l'únic que haurem de fer serà canviar-lo. Això, evidentment, junt amb el que són la qualitat dels productes i varietat, perquè, a més, podem fer diferents textures, diferents fermeses, diferents conforts, perquè, a més, a part d'aquests materials, després ara s'han afegit materials nous, com pot ser la soja o el coco, aleshores, doncs, evidentment, podem fer amb matalassos més o menys forts. I això són, evidentment, diferents conforts que valen la pena tenir en compte.
Són, veig, senyor Feliu, materials totalment naturals.
Totalment naturals. Són matalassos que, evidentment, si alguna cosa intentem fer veure al client és que està comprant productes naturals, reciclables i que, evidentment, són productes que sempre busquem el confort del client a l'hora de descansar. Torno a dir, diferents textures de materials en quant a fermesa, en quant a confort, en quant a el que és la procedència material, ja sigui vegetal o animal, però sempre naturals.
Bé, des del gremi de matalassers, evidentment, estem treballant directament per sempre superar-se, donar el millor producte, donar la màxima qualitat i sempre a bons preus.
Sempre, sempre. O sigui, perquè, a més, aquí es pot veure clarament que el que és un producte natural de qualitat tampoc té per què ser un producte exageradament car. Estem dins del que seria una línia de producte de qualitat a un preu mig, que és, francament, molt adient per un bon descans. Això no hi ha cap dubte de que qui millor pot assessorar és el nostre matalasser, el matalasser que tenim possiblement molt a la vora de casa, i si no, com ha dit Traster, a la pàgina web nostra, doncs allà podrà trobar el matalasser que li sigui més adient. I allà li podrà donar tota mena d'informació en quant a qualitat, en quant a confort, en quant a producte en si, que sigui el que millor li vagi.
Bé, doncs aquesta ha estat aquesta primera entrevista del Gremi de Matalassers d'aquesta nova temporada 2018-2019. A partir d'aquesta entrevista aniran passant els diferents associats pels nostres estudis, que tots ells, evidentment, els hi preguntarem per aquest decàleg que ha emès el Gremi de Matalassers, tots aquests productes naturals i reciclats també del Gremi de Matalassers, i que els hi donarem la benvinguda. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres, el seu president, el senyor Antoni Feliu. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies a vostès per escoltar-me, gràcies a Esther i a Ràdio Estel.
I a vostè, evidentment, el senyor Isidre Pedrós, vicepresident del Gremi de Matalassers. Molt bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec i finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Ràdio Estel.
I fem una pausa musical i escoltem el tema Carnaval, de Pep i Marieta.
Sempre és cruel, hauria de saber que no és així, que els moments més dolents s'arreglen. Amb alegria tot aquell que pense que això mai no ha de canviar, hauria de saber que no és així, el mal temps sempre bona cara, que tot canvia. Ai, no cal plorar, que la vida és un carnaval, i val més agafar-se amb gràcia.
Per aquells que mos necessiten, per aquells que no viuen bé, per aquells que mos ajuden, per aquells que no volen perdre, per aquells que cada dia lluiten, per aquells que mai se rendixen, per aquells que mos donen suport.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
Parlem avui del barri del Poble Nou, com cada setmana, però més concretament de la fàbrica Tossell. Aquesta indústria es crea l'any 1904. Va ser fundada pels germans Matías i Xavier Tossell Gos, amb el nom comercial de Tossell Hermanos. Segurament a partir d'un taller d'ortopèdia, articles de cel·luloide i goma que hi havia al carrer de Fontanella número 20. Inicialment, la fàbrica va estar ubicada al Poble Sec. Primer, al carrer de Vila i Vilà, 87-89, i a l'any següent, possiblement arran d'un incendi, al carrer de la Font Honrada, número 3. A la dècada del 1920, tot i mantenint la fàbrica del Poble Sec, trasllada part de la producció al Poble Nou, concretament al carrer Recaredo, número 4, a les antigues instal·lacions de la fàbrica d'estampats de Juncadella, que en marxar fora de Barcelona havien estat ocupades per l'empresa tèxtil Pastells i Regordosa. Aquest indret es coneixia també com el Prat de la Campana. El recinte fabril estava situat entre el carrer de Recoredo, un dels carrerons de la trama més antiga del Poble Nou, i els futurs carrers de Lope de Vega i Bilbao, just a l'encreuament del carrer de Pere IV amb la futura Diagonal. També tenia una altra entrada pel camí antic de València. El 1918, els germans Tossell crearen fàbriques reunides de Apòsitos i Cautxos S.A., que també s'anunciava com a productes Tossell. L'empresa es dedicava a la fabricació d'apòsits i articles de cautxo, cel·luloide i de goma, tot i que amb aquesta denominació produïa una àmplia gamma d'articles. En el 1920 figura ja clarament a l'adreça del carrer Recaredo, malgrat que en el número 2 hi havia l'empresa Estela i Companyia, que fabricava botons d'os. Se sap poc de les obres i de les noves construccions realitzades pels Tossell. El que sí que és cert és que les descripcions i les imatges de la fàbrica a les dècades de 1920 i 1930 mostren un gran complex industrial, a prop d'uns 2.000 metres quadrats, amb entrada pel carrer de Recaredo, al qual s'accedia des del carrer Pere IV, raó per la qual sovint es donava el número 288-290 d'aquest últim carrer com a adreça de la fàbrica, ja que des de Pere IV i pel carrer Sartorius s'arribava directament a la fàbrica. Just a l'entrada, a la part esquerra del recinte, hi havia el xalet on residia el gerent. Diverses naus i coberts d'una sola planta que eren perpendiculars i paral·lels al carrer de Recaredo. Se situaven a banda i banda d'un camí arbrat que traspassava tota la finca, en la qual hi havia també una zona jardinada. Al final del recinte, tocant amb el camí antic de València, s'ubicava una gran xemeneia de base poligonal. Completament al conjunt, un gran dipòsit d'aigua i una xemeneia de menors dimensions. La part del recinte que feia costat al futur carrer de Lope de Vega va ser ocupada el 1927 per noves naus de producció d'articles de la marca La Cadena. Davant s'hi bastí un jardí amb parterres. Hi van treballar 300 persones i una bona part, unes 50, eren dones que vivien al Poble Nou. Poc més se sap dels tècnics, dels treballadors i de la xarxa de representants i venedors. Només ens consta el testimoni d'un notable personatge de l'època, el polític i escriptor Andreu Nin, que va treballar com a viatjant de la casa Tossell per Egipte i la península entre el 1916 i el 1920. Nin va entrar a Tossell gràcies al contacte que li hauria facilitat l'advocat i el poeta Josep Carner, que era una de les persones de confiança i segurament també apoderat de l'empresa Tossell.
A Terrassa, al vell mig del Parc de Sant Jordi, envoltat de vegetació, trobareu el vostre espai Restaurant El Dot, el lloc ideal tant a l'hivern com a l'estiu i on la seva cuina respecta el calendari rural, adaptant els seus plats a cada estació de l'any. El Dot és més que un restaurant. Al matí i a la tarda amb servei de cafeteria, els caps de setmana per prendre l'aperitiu o estar amb els amics i amigues amb un bon gin. Restaurant El Dot, al Parc Sant Jordi de Terrassa. Reserves al 674-955701 o a eldot.cat. El Dot us desitja bones festes. A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Abell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 7093. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna, garantia total. 93 788 7093. Maquinària Agrícola Joaquim Adell, us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
Ràdio Estel. Rutes per Catalunya.
I ja han passat 15 dies i, com és habitual, tenim la companyia de Maria Pilar Mocé. Benvinguda al programa.
Pues moltes gràcies i a cuidar-se del fred.
Totalment, eh? Aquí ens hem de cuidar
perquè,
tots.
Perquè, si no, eh? A més, també començant pels peus, saps? Perquè, clar, si els peus es refreden, també hi ha moltes persones que diuen és que jo quan tinc els peus freds, verdaderament està m'encostipo. Bueno, si té una mica de relació, verdaderament, perquè, clar, els peus és una part del cos tan lluny del cor, que la circulació està regular i també es poden refredar més. Hi ha una deficiència circulatòria a les cames, a la llarga, amb l'edat, no? I després la gent que, per exemple, estem moltes hores assentats, doncs tot això implica que els peus no tenen la circulació adequada i també es refreden molt. O sigui que sí que és bo portar els peus protegits.
Quin seria el teu consell per portar-los ben protegits?
Mira, ara a l'hivern, doncs, lògicament, hem de buscar sempre una sabata que ens aïsli del dur del terra i del fred del terra, no? Pensem que aquesta època, doncs, que les terres o plou o estan humits i, de més, tot això es va calant. Si portes una sabata molt primeta, de sola, doncs es pot quedar molt humida. Sempre hem de tenir ja la base, per suposat, que les sabates ens han de donar protecció, estabilitat, seguretat i comoditat. Tot el que marxi d'aquí, doncs és un perill pel peu i per la persona, perquè una sabata que no ens vagi bé ens pot deformar inclús els peus, els dits, ens pot donar dits en garra, ens poden sortir callositats. Ara estem en època de rebaixes, amb la qual cosa és bon moment per comprar calçat que sigui de pell i més econòmic. Perquè moltes vegades doncs, tirem mà de les sabates sintètiques doncs, pel preu i la veritat és que la sabata sintètica és una mica incòmoda perquè, bueno, incòmoda, no és aconsellable, vaja. Perquè, clar, la sintètica no transpira, amb la qual cosa ens fa suar més el peu, no? Aquesta sudoració excessiva que fa el plàstic de les sabates, el que és sintètic, es pot fer malbé la pell. I després deixant-se la pell macerada i que sigui després infeccions, possibles infeccions de fongs, de ferida i de berrugues per culpa de que la pell està humida. Aleshores, clar, doncs aprofitem les rebaixes, no? Perquè així comprem sabates de pell que siguin més econòmiques. Val més tindre unes sabates que ens siguin còmodes, però que siguin bones, que no pas quatre d'aquestes que són sintètiques i que ens farà malbé la pell dels peus, no? El que també no aconsellem nosaltres molt als podòlegs és que tothom abusa de calçat esportiu i sobretot la gent jove. A veure, el calçat esportiu estava fet per fer esport, per això se'n diu així. Ara això s'ha traduït en que el calçat es porta sempre, el calçat esportiu. Però pensem que el 80% d'aquest calçat és sintètic i perquè transpiri som uns productes que són sintètics i no transpiren tant com haurien de transpirar. Un calçat bo, que tingui molta pell i de més, és caríssim, és un car com les sabates. Per tant, el calçat sintètic tipus deportiu no podem abusar d'ells precisament per aquest excés de sintètic que té, no? però bueno, aconsellem que puguin ser el més adaptats als peus, que no siguin ni massa grans ni massa petits, que no pesin, que les persones que se'ls posin pues, siguin parells, que no estigui vist per estètica, perquè a vegades ens calcem per estètica, sobretot les senyores. I això és un perill, perquè pels ulls les sabates ens centren i les trobem mones, però després posats als peus a vegades no és el mateix, no? Pensem que, clar, primer la gent anava descalç, no? Al començament de la vida els homes, les persones anaven descalces. Però ja a 3.500 anys de Crist ja es portava protecció als peus, que es feia amb pells d'animals. I llavors s'escalçaven aquesta pell, se l'adaptaven al peu, no sé com ho feien, lògicament, perquè no ho sabem, però se'n troben de fotos a llibres en què la pell dels vents o així s'adaptava doncs, al peu per no anar tan descalç. I sí que els esclaus dels senyors sí que anaven descalços, però els prínceps i egipcis i tot aquest faraons i tot això anaven en sandàlies, no? O sigui que feien inventos perquè havien de ser diferents. Els peus s'han de protegir, perquè, clar, ens aíslen del fred, de que ens esclavin coses, de fer-nos mal, no? Després, una fàbrica a la Índia, per exemple, hi ha moltes fàbriques de calçat que després importa aquí a Espanya, no? Però la pobra gent que fabrica calçat a la Índia cobren molt poc i fan unes feines molt dures, inclús nens. Pensem que les sabates fabricades a la Índia tenen un preu de cost d'uns 75 euros, 0,75 euros, no arriba a un euro, per la qual si d'allà ha de cobrar el que ho fa, imagina't quina pobresa dona i quin marge tenen aquí les sabates fetes a la Índia i vengudes aquí. I verdaderament, jo critico que aquí es cobrin de sabates molt cares quan en realitat han sortit molt barates
del cost. El cost ha sigut cost, mínim.
Això mateix, no? O sigui, s'ha de fer negoci, però no tant. Després hi ha unes sabates que estan molt de moda, que la gent porta molt, que tenen una membrana amb microporos. Vol dir que la sola de la sabata dintre està foradada, té uns foradets com si fossin unes muntanyetes dels foradets aquests, perquè no entri l'aigua quan trepitgem aigua al carrer, no? I aquesta aigua pues, no pot entrar perquè aquesta espècie de membrana evita el que precisament entri l'aigua. Però això no vol dir que el peu a dintre estigui còmode, perquè a vegades també sua, perquè el no transpirar tampoc gaire pues, també pot suar. I el problema que jo els hi trobo és que quan la plantilla de dintre de la sabata es va gastant d'utilitzar-la, es fa malbé i fa mal, perquè llavors es claven totes aquestes membranetes a la planta i la gent es queixa d'això. Per tant, després han de comprar unes plantilles d'espuma, d'algun material que amortiui per a poder anar aprofitant la sabata. O sigui que el calçat, a vegades, és buscar inclús importantíssim la horma de sabata que cada un necessita. Importantíssim. I la classe de sabata. Sempre hem de procurar que transpiri. Ara, per exemple, que està de moda, tan moda, les plataformes, bueno, però les plataformes n'hi ha que encara són portables, però n'hi ha que el peu patina a sobre de la plataforma perquè al ser tan rígida i tan recta que no tenen cap mena de forma, doncs això el peu treballa molt i al final pues, fa mal. Es cansa el peu muscularment, no? Aleshores, hi ha unes plataformes amb una miqueta de forma, una mica de cunya, que aquestes són més aconsellables. Però, clar, depèn també a vegades de l'economia, no? O sigui, a lo millor són sabates que són les més bones pel peu, són les més cares per posar. Però, bueno, s'ha de fer, s'ha de tindre unes sabates, les de sobretot, les sabates de portar cada dia.
No creus, Pilar, que tant les sabates tan més econòmiques com no tan econòmiques, aquell fabricant sempre s'hauria de posar en contacte amb el que són amb els podòlegs?
Amb professionals. Bueno, nosaltres els podòlegs s'havien fet moltes vegades reunions amb fabricants de calçat. Ara, bueno, la veritat és que no se'n fan gaires perquè també el fabricant ha canviat bastant el concepte de sabata, no? O sigui, ara hi ha sabates que són bastant còmodes, i aleshores ja el fabricant ja sap que ara, o perquè es porten plantilles o perquè la gent va sempre amb sabates, cosa que abans sabem que moltes senyores, per exemple, les senyores inclús grans, no portaven mai sabata el diumenge, doncs per anar a vestir, però normalment anaven en sabatilles, no? Aleshores, clar, ja el fabricant està fent les coses una mica com més conscienciat de que la gent no ha de patir de peus. I això, doncs, possiblement, ja ve que quan es parlava i es explicava que les sabates han de protegir, que és el que parlem, han de protegir, però no han de fer malbé els peus. I hi ha moltíssimes deformitats de peus, inclús el que és més freqüent són les ungles, que es fan malbé per unes sabates de tacó d'un dia. Nosaltres a les consultes ens venen persones joves que han anat a lluir calçat maco durant les festes o un dia de festa, que et venen dient, tinc un mal a la ungla que no l'aguanto. Se'ls ha fet un derrame vol dir una extravasació de sang, de la pressió, i moltes vegades aquestes ungles el que hem de fer és foradar-les, nosaltres, els podòlegs, foradem la ungla perquè surti la sang que s'ha quedat a sota. Perquè, si no, clar, aquella sang queda allà que, hasta que no s'asseca i es va fent negra la ungla i es fa estèticament lletja, però aquella sang acumulada és una nosa per la ungla, perquè fa un avoltament allà sota, no? I no té espai. I aleshores, clar, si la foradem, surt un xurrito de sang. Això s'ha de fer el primer dia o el segon, com a molt, d'haver-se fet aquest hematoma subungueal, no? Bueno, és una mica desagradable per la gent perquè penses, ai, però alivia moltíssim perquè treu la pressió. I després aquella ungla acaba caient normalment. Va sortint, però es va desenganxant i va acabar caient. Bueno, pues això és un problema moltes vegades d'un dia de sabates incòmodes, que no haurien d'haver sigut ni tan estretes, no tan punxegudes. O sigui que la sabata l'hem de mirar amb els ulls, però ens les hem de posar als peus, no? Tothom, això, eh? La gent jove, la gent més gran, tothom.
Consell final, no seguiu tant la moda i mireu pels vostres peus.
Ah, això mateix.
Doncs sí, doncs aquests són els consells d'avui de cara a la tardor que ens ha preparat Pilar Mocé. Però recordem, evidentment, que la consulta la tenim a Vallirana.
Sí.
Exactament, Pilar?
És el passatge Bon Retí, número 2, local 5. Hi ha un telèfon per demanar hora, 93-683-5821.
I com ha dit en Pilar, doncs aquesta posta a punt dels nostres peus són importantíssimes.
Molt, molt importants.
Doncs l'esperem d'aquí a 15 dies. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a tots.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21. 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus. Tots els dissabtes a Terrassa, a la Rambla Bègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. De 9 del matí a 2 del migdia. Un punt de trobada per persones que gaudeixen del col·leccionisme. Ho organitza l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Can Aurell Comerç. Recordeu, tots els dissabtes de 9 a 2 a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats.
Ràdio Estel.
Quines tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutespercatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi.
I avui Rutes per Catalunya s'apropa fins a Mollet del Vallès, més concretament en l'espai rural de Gallecs, en el terme de Mollet. És un parèntesi enmig d'una zona totalment urbana, un oasi de tranquil·litat per al modern i actiu Vallès. Aquí la preservació de la natura i l'agricultura tradicional s'uneixen a la pràctica de lleure i les activitats d'educació ambiental. Com el poblat gal de l'Astèrix i l'Obèlix, Gallecs, ha resistit amb valentia l'embat de la forta urbanització del seu entorn immediat. Situat al terme municipal de Mollet, el nucli de l'antic poble de Gallecs ha mantingut inalterat el seu paisatge des de l'edat mitjana, amb masies disperses entre camps i de conreu i boscos. Als anys 70, el franquisme hi va projectar una gran ciutat dormitori que, gràcies a la lluita ciutadana, no va tirar endavant. El conflicte es va tancar l'any 2005 amb la protecció definitiva de l'espai. Gallecs és el màxim exponent del paisatge de la plana vallesana i de la relació equilibrada entre l'home i la natura. Aquí els canvis es regeixen pel pas de les estacions, que determinen la contínua variació de colors en el paisatge, les successions de conreus i l'activitat humana. D'uns anys ençà, Gallecs s'ha convertit en l'espai preferit de centenars d'aficionats al running, a les caminades o simplement a la natura. Dins l'espai trobem senyalitzats diferents itineraris per fer a peu o en bicicleta, gaudir del paisatge de la fauna autòctona, sobretot els ocells que hi passen durant les migracions. Al bell mig de l'espai hi trobem l'església de Santa Maria de Gallecs, que conserva un romànic força pur. Es pot visitar dins la ruta de les esglésies amagades del romànic del Baix Vallès. Gallecs és un petit reducte per a la pagesia. A banda del conreu de cereals, també s'hi conreen verdures i hortalisses de temporada. I no ens podem perdre, doncs, a la temporada els calçots. L'agricultura ecològica té un paper cada vegada més destacat i els productes gallecs tenen el certificat ecològic del Consell Català de Producció Agrària Ecològica. Amb l'agrobotiga trobareu també blats antics recuperats, com l'espelta o la xeixa, lleguminoses, com la moixeta del ganxet o el cigró menut i hortalisses de temporada, a més de productes elaborats a l'obrador pels mateixos pagesos i artesans, com, per exemple, poden ser les melmelades i conserves. Firat a Gallecs és una terra de productors artesans i dinàmics amb ganes de donar a conèixer el resultat del seu treball. Amb aquest propòsit, la tardor és més temps de fires a Firat a Gallecs. També degustareu i aprendreu i us divertireu amb activitats com conferències, presentacions, contes, tastets, tallers, jocs infantils, circuits a cavall i moltes coses més. Per més informació podeu contactar amb l'Ajuntament de Mollet del Vallès. Mm.
El 1932 obria les seves portes al que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poble Nou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poble Nou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poble Nou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poble Nou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Cerdanya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la festa més dolça a Sant Medí. I totes aquelles colles que passeu per Nova Travessera tindreu esmorzar per gentilesa nostra. Visca Sant Medí!
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
Com t'ho podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo, que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts, i has omplert tan sovint la buidor dels meus mots. I en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc per tot això. I coses que t'amago, em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo. T'estimo, sí, potser amb timidesa, sense saber-ne, t'estimo. I et sóc gelós, i el poc que valc m'ho nego si em negues la tendresa. T'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta, que jo sabré acostumar-me a la teva absència, però tot això serà una altra història. Ara vull agrair-te tant temps que fa que t'estimo. T'estimo, sí, sense saber-ne, t'estimo. I et sóc gelós, i el poc que valc m'ho nego si em negues la tendresa. T'estimo i em sé feliç quan veig la teva força que empeny i que es revolta. sovint em sé tan a prop teu. Si canto, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus. Una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta. A Terrassa, al carrer Galileu 212, tot roba. Teixits per a la llar, mantes, nòrdics, tovalloles, barnussos, draps de cuina, tot roba. Carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi.
Ràdio Estel.
Les nostres tradicions amb Esther Nosàs.
I a punt d'acabar el programa, parlem d'una criatura de mar, la sirena de la boira. Hi ha una sirena benvinguda pels mariners que en coneixen la bondat i les habilitats. En diuen Valdemora. I quan un vaixell perd el rumb o es desorienta a causa de la boira, la tripulació desitja que la fortuna faci que volti per allà a prop i els tregui del mal pas. La Valdemora no arrossega cap tripulació a la perdició, sinó que salva vides i vaixells. Ara sí, ens despedim a la part tècnica en Jordi Carretero i qui us ha parlat, Esther Nosàs. Té el constipat d'estana que dura 9 mesos i una setmana. Ara us deixem en Fórmula Estel. Molt bona tarda i bon diumenge.
Ràdio Estel